dia a tothom des del programa En el futur, què ens espera? Amb Ava, Charlotte i jo, Bruno.
Avui parlarem sobre què ens espera en el futur segons les pel·lícules i llibres.
Buf.
Què passava?
Ahir vaig veure una pel·lícula sobre el futur i tinc por que el que hi passa pugui ser realitat aviat.
No passa res. N'hi ha moltes que diuen que el futur serà genial.
Com quines?
Ho veus? Totes acaben malament.
És veritat. Sembla que el ser humà està predestinat a autodestruir-se.
Pel·lícules com Mad Max, Blade Runner o llibres com 1984 i L'esquelet de la balena són distòpics.
Què vol dir distòpic?
Vol dir que és un lloc imaginari en el qual tot és dolent.
Quina horror!
Tu creus que acabarem així de malament?
Si traiem tots junts per fer el millor que puguin per aquest món, estic segur que tot anirà bé.
Tens raó. En totes les pel·lícules sembla que el món es torna apocalíptic quan el canvi climàtic ens venç.
Ara us deixem per la publicitat.
I tornarem amb molt més. Enratlla't el teu cotxe?
Sí.
Tranquil·la, porta el teu cotxe a Carglass amb un 30 de descompte en la teva primera visita.
Carglass canvia, Carglass repara.
Tens un moment?
Gaudeix aquest moment amb una Coca-Cola refrescant.
Mmm, que bo.
Taste the feeling.
Vols rentar-te les mans per no atrapar la Covid?
Sí, no vull atrapar la Covid.
Amb el nou gen Covid Out Now no l'atraparàs mai. Covid out, Covid out, Covid out, now.
Charlotte, Bruno.
Què passava?
He trobat una pel·lícula que no és sobre el canvi climàtic. Es diu 2001, Odissea a l'espai. Però no té res a veure amb el 2001 que jo conec.
Tot això és perquè és retrofuturisme.
Retro què?
Retrofuturisme és el futur que s'imaginava la gent abans. Als anys 50 va ser una gran època per al retrofuturisme. En aquella època feien molts dibuixos sobre cuines i cases del futur. Per exemple, pensaves que els cotxes volarien pel dia d'avui. L'Stanley Kubrick va escriure aquesta pel·lícula en el passat, més específicament 1968.
Però per què és important el retrofuturisme?
El retrofuturisme ha inspirat molt dels invents que existeixen avui. Per exemple, en la pel·lícula Regressa al futur hi havia unes sabates que s'ajustaven soles i a dia d'avui s'han pogut inventar gràcies al fet que algú havia tingut aquesta idea abans.
Això és com el Jules Verne, no? Perquè ell havia escrit sobre el globus aerostàtic i després s'havia pogut inventar gràcies al fet que ell havia tingut la idea.
Justament això no és un bon exemple, perquè el Jules Verne no s'havia imaginat el futur, ell s'havia imaginat un invent.
Crec que ja hem acabat.
Sí, jo també ho crec. Espero que us hagi agradat el tema d'avui.
Sí, i també espero que us vagi bé en el futur.
Ara us deixem amb Yara i Magan, que parlaran de la gastronomia del futur. Adeu!
Adeu!
Gardez le sourire, écoutez Planète Radio.
Hola a tothom, ens reunim per un nou programa amb Marin. Hola Marin, digue'm, de què parlarem avui?
Hola Yara, avui parlarem del menjar, l'agricultura del futur i si la cuina canviarà i com canviarà. Digue'm com creus que canviarà el menjar i l'agricultura.
Jo crec que el pensament de Pierre Fillet és molt encertat. Diu, crec que la indústria alimentària no oferirà avui productes molt diferents. El que canviarà és la manera de preparar i distribuir els aliments. La població mundial viurem cada vegada més a les ciutats. Cada cop hi haurà més supermercats, discos, comandes per internet, etc. Pagarem pels serveis cap al propi menjar. I es poden desenvolupar aliments sants. Per exemple, podem oferir més aliments adequats per a nens al·lèrgics a la llet o als cacauets. I tu, Marin, què ens penses?
Crec que si en el futur ens manca menjar, és possible que mengem insectes. I haurem de canviar l'organització de l'espai ocupat per l'agricultura.
Tens un exemple?
Sí, per exemple, hi ha tores de l'agricultura urbana.
Però de què es tracta?
L'agricultura vertical és la pràctica de la producció d'aliments organitzada per plantes en edificis.
Sembla molt interessant, però quan va començar la construcció?
De fet, la construcció...
Sembla molt interessant, però quan va començar la construcció?
De fet, la construcció ja des de l'any 1999.
Ah, ara em recordo que el concepte modern de conreu vertical va ser proposat per Dickinson Despommier, professor de salut pública i ambiental a la Universitat de Colòmbia. Despommier i els seus estudiants van arribar a dissenyar una granja de gràcteles que pogués alimentar 50.000 persones.
Moltes gràcies. I ara, per què no parlem de si la cuina seguirà el seu estil o si es mantindrà la cuina tradicional?
Bona idea. Som-hi.
Crec que la cuina del futur ja és una realitat. La gastronomia es transforma per adaptar-se al nostre ritme de vida, a les nostres necessitats, partint de l'alimentació més tradicional per arribar a la més revolucionària. Nous productes, aliments sintètics, noves tècniques, l'esferificació per la creació de noves textures i noves metodologies, l'aprofitament de microones en la cuina. Tot plegat, un consens culinari de contrastos i variacions d'aliments.
Molt interessant!
Acabem amb la conclusió.
Així doncs, la conclusió. Sabem que la cuina canviarà els seus gustos, textures i es faran moltes variacions. També sabem que l'agricultura canviarà completament perquè hi haurà molts plens de fesis d'agricultura urbana. Però el menjar no tant. I no, no menjarem insectes. Bé, espero.
Moltes gràcies, Yara. Ens veiem a la següent i us deixem amb Alexia, Irene i Alexia amb la naturalesa.
Adeu! Adeu.
Planète Radio, le beau temps version musique.
Benvinguts al nostre programa, a 69
FM.
Avui hi haurà molta xixa.
Un programa presentat per les Alexies i la Irene, és a dir, jo.
Patrocinat per les colònies Nenuco. Hi ha moments que fan olor de Nenuco.
Avui en el canal presentarem Naturalesa el 2050. Vosaltres, com penseu que serà?
Jo penso que per culpa dels humans haurà desaparegut una mica.
Jo també tinc un mal presentiment. Les coses no tornaran a ser el mateix.
Ostres, que positius estem avui, oi? Jo crec que no seran els humans els que ho decidiran directament, sinó perquè han causat l'escalfament global.
Ara veurem qui té raó.
I ara entrevistarem a la naturopata Sílvia, que donarà la seva opinió sobre aquest tema.
Bon dia, Sílvia.
Benvinguda al nostre programa.
Bon dia. És un honor ser aquí per respondre les vostres preguntes.
Doncs amb això, comencem l'entrevista. Com creu que serà la Terra el 2050, especialment la naturalesa?
Jo sóc positiva. Penso que l'home haurà canviat la seva manera de pensar i de consumir, i que l'ecosistema millorarà i serà tot com abans.
Per què és important la naturalesa?
La natura és molt important per al nostre món, perquè ens proveeix de tots els nostres recursos. El diòxid de carboni, l'oxigen, la hidratació, l'alimentació, moltes coses.
Vostè considera que el reciclatge
es porta a terme de manera correcta i eficient?
Hi ha bastantes millores, però es necessiten més coses per recuperar la salut de la natura.
Per què la contaminació és un problema?
La contaminació genera gasos tòxics que perjudiquen la nostra salut i la del planeta.
I per últim, creu que podríem tenir un futur millor del que està previst?
Comptem amb les eines necessàries per aconseguir un millor futur possible, però està en mans dels governs del món. Nosaltres el que podem fer és ser positius i contribuir pel nostre costat.
Moltes gràcies a la nostra naturopata Sílvia. Que tingui un bon dia.
Doncs ja veieu, hem de ser positius.
Exactament.
Podem proposar algunes maneres per cuidar el medi ambient.
Bona idea.
L'estalvi d'aigua és una molt bona acció.
El reciclatge és molt important, ja que ara l'escombraria la reutilitzem com a material per crear nous objectes, energies.
També administrar paper, perquè l'obtenim dels arbres i com més deforestacions, pitjor és el planeta.
Hem de reutilitzar el plàstic que fem servir. És molt important, també, o encara millor, intentar consumir-ne el menys possible. Està provat que el plàstic és el que més afecta el medi ambient, sobretot perquè acaba en el fons dels oceans.
També cal minimitzar l'ús del cotxe. Per tant, caminar en trajectes curts, agafar el transport públic, bicicleta, etc.
I apagar els teus dispositius, fer servir bombetes de baix consum, moderar l'ús de la calefacció i aire condicionat, aprofitar la llum natural.
Feu servir la vostra imaginació.
Mentre cada persona hi posi de la seva part, les coses podrien millorar.
Esperem que us hagueu divertit amb nosaltres. No us perdeu la propera emissió del nostre programa.
En el proper parlarem de la nova núvia de Zac Efron. Voleu saber qui és?
Per tant, hauré d'escoltar la propera emissió del 69 FM.
I ara us deixem amb en Màrius, en Miquel i amb en Gael, que entrevistaran a l'Oriol Tintorer, parlant del futur de la seva empresa.
Fins aviat!
Adeu!
Planète Radio, l'instant rock'n'roll.
Bon dia a tothom. Benvinguts al programa de les entrevistes, els petits entrevistes. Avui entrevistarem l'Oriol Tintorer. Ell té una empresa petrolífera. Primer, presentarem una mica el que fa i després li farem les preguntes que el nostre company Màrius ha preparat.
Oriol Tintorer és el cap d'empresa d'una empresa del tractament del petroli. Què vol dir això? Les empreses de tractament del petroli refinen, transformen el petroli en materials molt importants per a la societat. Per exemple, el plàstic, la gasolina, etc.
Abans de començar, nois, vosaltres com creieu que serà en el futur el món del petroli?
Jo penso que el petroli ja no existirà i que els transports seran tots elèctrics i que ja no utilitzarem plàstics.
Bona reflexió, però jo crec que el petroli encara s'utilitzarà per als detergents i per als plàstics. Però la veritat és que crec que de gasolina ja no n'hi haurà.
I tu, Gael, com creus que serà en el futur, més o menys?
Jo, personalment, crec que trobarem una nova manera de fer plàstics sense utilitzar petroli i que els cotxes, els trens, les motos i alguns avions utilitzaran electricitat. I també crec que els vaixells encara utilitzaran gasolina.
Doncs ara ja començarem l'entrevista amb l'Oriol Tindure.
Bon dia, Oriol. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
Hola, bon dia, Gael. I bon dia, Miquel.
Ara et farem unes preguntes sobre la teva feina.
D'acord, perfecte. Comencem.
Primer de tot, com creus que podrien ser en el futur les empreses de derivats de petroli amb els cotxes elèctrics?
Tindrem una disminució dels ingressos, perquè menys gent utilitzarà gasolina. Perquè hi haurà cotxes elèctrics, però no només tenim la gasolina. També fem plàstic, gas butà, tela sintètica, detergents i més coses.
I com creus que serà el consum de gasolina?
Les empreses de gasolina patiran bastant perquè ja no hi haurà una gran compra de gasolina, ja que, com hem dit abans, hi haurà cotxes elèctrics. Això farà que algunes empreses estiguin en fallida.
O ja no existirà la gasolina?
Sí, existirà perquè també és el combustible per als avions, vaixells i alguns trens amb gasolina.
Creus que el petroli s'esgotarà?
Sí, però en un futur llunyà. Ja que s'estan inventant màquines per estalviar petroli, és a dir, amb menys petroli es podrà fer el mateix. Si abans amb una garrafa de petroli es feia un quilo de plàstic, doncs ara amb una podem fer-ne dos. Encara que les empreses petrolíferes guanyen diners amb el petroli, també saben que és dolent per al medi ambient i que cal disminuir la producció.
Moltes gràcies, Oriol Tintoré, per venir al nostre programa.
Gràcies a vosaltres per haver-me invitat i fins a una altra.
Espero que us hagi agradat a tothom aquesta entrevista a l'Oriol Tintoré i ara us deixem amb la Carolina, la Núria i l'Alba que us presentaran la pel·lícula Divergent!
Pousse les décibels et écoute Planète Radio.
Infomovie, la ràdio que et fa feliç.
Bon dia, com esteu? Avui a Infomovie us presentarem la pel·lícula d'acció Divergent. Què ens en podries dir, Carolina?
Com esteu? De moment no us avanço res. De seguida ens sabreu l'argument. Avui us parlarem de la pel·lícula Divergent. Núria, explica'ns el més important d'aquesta pel·lícula.
Aquesta és una pel·lícula americana de ciència-ficció i d'acció de l'any 2014 dirigida per Neil Burger. Trobar punts en comú entre Divergent i la reconeguda pel·lícula Los Juegos del Hambre és inevitable. Són dues pel·lícules basades en sagues literàries juvenils i també les seves societats són molt semblants. Però abans de tot, parlarem del títol de la pel·lícula. Carolina, ens podries dir el significat de divergent?
Divergent vol dir separació o diferència. El pensament divergent és pensar de maneres oposades. Alba, podries afegir alguna cosa més?
Sí, en aquesta pel·lícula es veien moltes aventures i té parts molt interessants. És una pel·lícula amb molta acció que capta l'atenció de l'espectador. Us deixem en la música del tràiler. Però, Núria, de què ens parla aquesta pel·lícula?
Aquesta pel·lícula ens mostra un món futurista i distòpic en el qual la societat està separada en diferents grups. Hi ha 5 faccions. Abnegació, els altruistes. Cordialitat, els pacífics. Veritat, els sincers. Gosadia, els valents. I erudició, els intel·ligents. Què ens pots dir dels personatges, Carolina?
Beatriz Pryor és la protagonista d'aquesta història i també coneguda com a Tris. És una noia que té molta força de voluntat, però que odia demostrar-ho. Alba, què ens pots dir sobre el grup de la Tris?
El grup on es troba el personatge principal es diu Gosadia. Tal i com diu el seu nom, és el grup dels valents, aquells que són entrenats per lluitar i defensar altres grups socials.
La pel·lícula és molt entretinguda. A més, no n'hi ha només una, n'hi ha 3.
És veritat! Capten tant l'atenció de l'espectador i amb tanta acció i tanta intriga que voldràs veure les properes pel·lícules.
No us les podeu perdre!
Aquestes pel·lícules faran volar la vostra imaginació i qui sap si us donaran una idea del futur que ens espera.
No us diem res més. Deixem que sigueu vosaltres els que descobriu aquest món divergent.
Esteu escoltant Infomovie, la ràdio que et fa feliç.
Esperem que us agradi aquesta pel·lícula tan recomanada i tan interessant. Està disponible a Netflix, Movistar Plus i Amazon Prime Movies.
Pots llegir aquestes històries en format llibre. Estan disponibles a totes les llibreries i biblioteques. O pots descarregar-te-les al teu llibre electrònic.
Ara us deixem amb els Pols i el Marc, que us presentaran l'energia eòlica ara i el 2050. Fins aviat!
Planet Radio, le beau temps version musique.
Ecologia sostenible, informació del medi ambient gratuïta. Bon dia a tots i a totes. Avui estem de nou aquí a la ràdio de l'LFB per obrir una nova secció el dia 2 de febrer. Aquesta secció es dirà Ecologia sostenible. Què et sembla, Marc?
Una meravellosa idea, Pol.
Per començar aquesta nova secció, avui farem un resum d'una entrevista a un conegut venedor de molins, en Sebastià, que ens parlarà de l'ús de l'energia sostenible ara i també ens parlarà sobre com creu que serà l'energia eòlica en 50 anys.
D'aquí mig minut comencem, però abans els anuncis.
A Errets Maquinària us oferim la millor maquinària de tota Catalunya. Tenim centres repartits per tota la comarca. El millor preu, la millor garantia. Errets Maquinària solucionarà tots els vostres problemes. Errets Maquinària.
Bon dia, Sebastià. Primera pregunta, com funciona un molí eòlic i quan produeix?
En el cas de l'energia produïda pels aerogeneradors, els aerogeneradors prenen energia cinètica del vent i la converteixen en potència mecànica. Aquesta potència mecànica és llavors transformada en electricitat.
L'energia eòlica és un recurs natural i renovable. És un recurs que no contamina el planeta, ja que mai s'esgotarà el vent. I és net perquè no produeix cap emissió de gasos d'efecte hivernacle.
I quan produeix?
Hi ha diverses tecnologies i mides d'aerogeneradors, però el disseny més comú és amb tres fulles muntades sobre un eix horitzontal. La seva producció varia entre uns quants centenars de quilowatts a 12 megawatts. El 2030, sens dubte, veurem aerogeneradors arribar als 15 o fins i tot als 20 megawatts.
Es poden instal·lar en diversos llocs diferents, en terrenys a la part alta dels turons o a les planes al mar, fixades al fons del mar perquè l'aigua no sigui massa profunda i uniforme, i fins i tot es poden muntar en estructures flotants en aigües profundes de més de 50 metres. I hi ha dos variables principals que determinen quanta electricitat pot produir una turbina.
Ah, sí? I quines són aquestes variables?
La primera és la velocitat del vent. Els vents més forts permeten generar més electricitat. Les turbines més altes són més receptives als forts vents. Això significa que els aerogeneradors poden generar electricitat a velocitats del vent de 4 a 25 metres per segon.
Segon, el raps de la fulla, com més gran sigui el radi o àrea escombrada de les fulles, més gran serà la producció d'electricitat. Duplicar el radi de la fulla pot donar 4 vegades més poder. Però, com passa l'electricitat de la turbina a les nostres cases?
El generador de la góndola produeix generalment electricitat de corrent altern, dita IT. L'energia elèctrica s'envia a través d'un cable espès a l'interior de la torre i després a través de cables subterranis a una subestació. A la subestació es modifica el voltatge que es pot injectar a la xarxa elèctrica i transportar als consumidors d'electricitat.
Així és, l'electricitat produïda per vent, capaç d'alimentar dispositius elèctrics, les nostres llars, les nostres escoles, els nostres hospitals i les nostres oficines.
D'acord. Vostè què pensa de l'ús de l'energia eòlica i renovable en general dintre de 50 anys?
Avui, al voltant del 15% de l'energia produïda a Europa prové de l'energia eòlica. En part, en el mix energètic augmentarà fins al 2050, probablement, al voltant del 50%.
Aquesta tendència se segueix a tot el món. A Europa, entre els països més avançats de l'energia eòlica, es troba Dinamarca amb un 48% de la seva energia produïda a partir del vent, seguit d'Irlanda amb un 33%, un 27% a Portugal, un 26% a Alemanya, un 22% al Regne Unit i un 21% a Espanya.
A més de ser neta, l'energia eòlica és avui la forma menys costosa de producció d'electricitat, una manera econòmica de reduir les nostres emissions de gasos d'efecte hivernacle i assolir els nostres objectius climàtics del 2050. I per què l'energia eòlica pot conviure amb els altres sectors?
Els parcs eòlics també es poden utilitzar per a l'agricultura i altres usos, combinant així dos mètodes sostenibles per aconseguir un menjar i una electricitat millor.
Finalment, la indústria eòlica crearà nous llocs de treball i inversions en parcs eòlics, zones de construcció naval i zones agrícoles i de carbó, que de vegades han patit èxode rural per manca d'oportunitats laborals.
I fins aquí el programa del dia. Ens veurem demà per més. Què us ha semblat el programa d'avui?
Espectacular!
Dins aquests comentaris, podem acomiadar la nova secció. Us diem adeu des de l'estudi de gravació de l'LFB i us deixem amb el Pablo, l'Enrique, el Carlos i el Didac, que us parlaran de la tecnologia del futur.
Passez une bonne journée, écoutez Planète Radio, votre radio.
Radio Squad.
Bon dia i benvinguts a Radio Squad. Estigués informat. La ràdio amb la qual comences al matí i amb la qual acabes a la nit. Una ràdio fiable per als teus interessos i una informació amb bona vibra.
Avui parlarem de la tecnologia, però no la d'avui en dia, sinó la tecnologia del futur. Veurem els avantatges i desavantatges del que podria passar i els efectes sobre el món.
Farem un debat sobre si la tecnologia tindrà efectes negatius respecte a la humanitat, o si, al contrari, serà el més bo abans de la història de la humanitat.
I comentarem també l'economia en el futur. Anirà millor o el món es posarà en bancarrota? Tot això ho veurem ara mateix.
Començarem parlant dels avantatges i desavantatges de les prediccions de la tecnologia del futur, una cosa que podria ser perjudicial per a la raça humana.
Així és! La tecnologia del futur podria ser perjudicial per a la raça humana, ja que els aparells tecnològics poden reemplaçar-nos i eliminar molts llocs de treball i podrien fer-nos tenir total dependència d'ells.
De fet, un dels aspectes que jo crec que podria afectar-nos és que la tecnologia fa que tinguem menys interacció humana, aïllament social i podria fer-nos perdre el sentit de l'empatia.
També podria crear desigualtats socials com pobresa extrema, desnutrició, immortalitat infantil i discriminació ètnica i cultural. Provocaria un consum excessiu i descontrolat de l'home de nivell social mitjà amb tota la publicitat que crearia aquesta tecnologia.
Així és, crearia també sobrepès i obesitat a causa d'un estil de vida sedentari que podria ocasionar canvis d'hàbits d'alimentació. A més, amb un mal ús de la tecnologia es podria reduir la creativitat.
Sí, però no tot són conseqüències dolentes. També hi ha coses positives. Per exemple, hi haurà un accés molt ràpid a la informació i a múltiples fonts de coneixement.
Encara així, la tecnologia dona suport a la creativitat, fa que el seu ús requereix interacció. Per tant, si és usada correctament, la tecnologia permet que els estudiants aprenguin a través de la curiositat, la col·laboració i el pensament crític.
També promou la innovació, fent que els nens tinguin més sentit de l'emprenedoria i de grans puguin crear empreses millor plantejades, més útils i més eficients.
També es pot dir que les tecnologies faciliten la comunicació i el procés de transmissió d'informació per mitjans electrònics, amb el propòsit de millorar el benestar dels individus.
I el futur del transport públic i els vehicles personals serà molt diferent al que tenim. Avui dia comencen a haver-hi cotxes elèctrics, però la majoria contaminen. En el futur hi haurà transports voladors i que no contaminin. Serà una millora per a l'economia i el medi ambient.
Sí, de fet, el transport podria anar molt més enllà, fins als límits que no coneixem. Podria ser molt més eficient i ràpid del que imaginem i fer els viatges molt més curts.
Una altra cosa és que la tecnologia pot simplificar moltes tasques domèstiques. En el futur, en comptes de fer les tasques domèstiques, un robot, com per exemple un neteja vidres, pot facilitar-te la feina.
Ens podem preguntar, doncs, si la tecnologia serà positiva o negativa per al nostre futur. Jo penso que serà una bona cosa, ja que, a més d'ajudar a les millores econòmiques, també ajudarà en el camp de la medicina.
A què et refereixes amb això?
Que amb les millores mèdiques, les malalties es curaran més fàcilment i les vacunes seran molt més efectives. Suposo que en uns quants anys ja hi haurà una cura per al càncer.
Sí, tens raó. Jo crec que en el futur, per exemple, si apareix un virus en perill de provocar una pandèmia, es podrà curar a l'instant perquè hi haurà solucions massives. La tecnologia aportarà molts beneficis de cara al futur i també un cert benefici econòmic i en el benestar pels robots que faran el treball que fan els humans actualment.
Encara així, jo opino que malgrat la part positiva, com les millores mèdiques que acabes de dir, hi ha una part negativa que no es pot ignorar. Portarà més efectes negatius com l'ultramisèria d'una part de la humanitat i el perill de l'alçament dels robots, que són coses que no es poden compensar. A la llarga, crec que la tecnologia podria ser nociva per a la raça humana.
Carlos, estic d'acord amb les millores mèdiques, però no creus que la banalització de l'ús dels robots no podria ser beneficiós?
Crec que, com tot, podria tenir una part beneficiosa, però també crearia desigualtats molt grans i una baixada bastant gran de l'economia, el que podria causar un empitjorament sever de la qualitat de vida de la raça humana.
Jo penso que la tecnologia ajudarà els humans en la seva vida quotidiana, per als quals que tenen una bona situació econòmica, però perjudicarà molta gent que té treballs que poden ser substituïts pels robots.
Com és això?
L'economia podria veure's afectada per la baixada del sou mitjà, però la gent, com els empresaris, es veuran beneficiats perquè no hauran de pagar el sou dels treballadors. També en trauran beneficis la gent que hauria invertit en bossa en empreses robòtiques en el moment del boom tecnològic. Com estarà l'economia en el futur a través de la tecnologia?
Jo crec que l'economia en el futur serà molt diferent a la d'avui en dia.
Crec que un dels possibles motius pot ser ja que el diner en efectiu deixarà de ser veritat, oi, Didac?
Sí, una de les conseqüències és que, com que no hi haurà diners en efectiu perquè els diners ara seran criptomonedes, no necessitarem els bancs perquè les criptomonedes seran comptabilitzades pel mòbil.
Sí, també una altra cosa és que els robatoris no seran com actualment, ja que s'hauria de robar el telèfon, però amb la tecnologia del futur hi haurà dispositius de rastreig que faran dels robatoris una tasca impossible.
Què hem de fer per guanyar diners en el futur amb la tecnologia?
En tot això dels robots que possiblement ens agafin als llocs de treballs, crec que estaria bé invertir en empreses robòtiques.
Tu penses que hi haurà més atur?
Sí, hi ha perill de que molta gent quedi a l'atur. Llavors, la taxa d'ingressos gràcies al treball serà menor i la gent haurà de buscar altres remeis per sobreviure.
I tenint clar això, com creus que afectarà la taxa de natalitat en el futur per a la tecnologia i, per conseqüència, l'economia?
Jo crec que si l'economia decreix, hi haurà més natalitat, ja que les famílies més desfavorides tindran més fills que realitzaran diferents tasques.
Moltes gràcies per aquesta conversa. Ha sigut molt interessant.
Igualment. Ets una persona molt curiosa.
I vostè, un home molt savi.
Aquí conclou el programa d'avui. Recordeu que podeu enviar els vostres suggeriments al nostre correu radio.squat@radio.cat. Us llegirem i tindrem en compte les vostres suggerències per a pròxims programes.
Això és tot. No oblideu prendre aigua. Ens veiem demà a la mateixa hora i ara us deixem amb les nostres companyes, Tanit, Paula i Constanza, que us parlaran de Neurolink. Fins aviat!
Planète Radio. On en mangerait.
Ciència Ràdio, la ràdio que mou el món.
Ciència per matiners amb Constanza, Tanit i Paula.
Bon dia, Ciència Radieros, són 9:15. Avui, a Ciència Ràdio, us introduirem en un nou tema, Neuralink. Sí, Neuralink, però què és?
Bon dia, avui hem de començar tots amb molta energia, perquè parlarem d'un tema que escoltareu durant el programa d'aquest matí. I ja us adonareu que és un tema molt interessant.
Bé, bé, concentrem-nos. Com bé ha dit la Constanza, presentem el Neuralink. Resumint una mica, és un xip que han inventat per poder controlar els dispositius electrònics des de la nostra ment.
Ja està un altre cop la Paula fent spoiler. No vull que ens el faci perquè avui ens farà una visita a la directora de desenvolupament d'aquest xip.
Ens explicarà totes les característiques que té Neuralink, com funciona i moltes altres coses.
Aquesta dona es diu Montserrat López.
Calla, dona!
Calleu les dues. Primer parlarem de com es va inventar el Neuralink. Seguidament, de com funciona i per a què serveix. Per últim, de les conseqüències que pot tenir, si és segur, si val la pena.
Ja estem aquí i estàs per parlar d'Elon Musk.
Doncs l'Elon Musk, a més de ser el creador de Neuralink, té moltes altres empreses. Una de les més conegudes és Tesla. És una marca d'automòbils elèctrics molt futuristes i sorprenentment no és una empresa rendible. Amb això vull dir que perd més diners dels que en guanya. Noten que una empresa no rendible mostra el poder econòmic que té el propietari.
Gràcies, Constanza. Com acabes de dir, Elon Musk és un home molt poderós que creu que en un futur dominarà el mercat de cotxes elèctrics i sobretot de bateries elèctriques. Elon Musk és igualment el fundador de PayPal. Consisteix en un nou concepte de banc que facilita el pagament en línia. A diferència dels bancs ordinaris, el client no ha de pagar interessos. PayPal ha estat creat amb ajuda de moltes persones importants, com per exemple Chad Hurley, un dels creadors de YouTube i eBay.
Té només 49 anys i el físic ja ha sigut anomenat la 21a persona més poderosa del món per la revista de Forbes. És, doncs, un home amb un increïble prestigi. A més de crear, es dedica també a invertir.
Està guanyant una increïble quantitat de diners amb SpaceX, que pretén establir una colònia humana a Mart. En parlarem un altre dia. Stay tuned.
Ara ens toca centrar-nos en el tema principal, Neuralink. Bé, alguna vegada heu somiat en enviar un missatge sense tocar el mòbil o apagar l'alarma des del llit? Tot això sembla ciència-ficció, però veurem que es pot fer realitat més aviat del que imaginem.
Com bé ha dit la Tanit, es podrà fer realitat, però té conseqüències negatives o és un projecte per ajudar-nos? Tots aquests dubtes els respondrà la senyora López en una estona. Mentrestant, intentarem informar-vos amb el que sabem. Paula, ens podries dir una mica més sobre el tema?
Esclar, una de les qüestions més importants és si aquest xip és segur. Aquesta pregunta només la podrà respondre l'Elon Musk, però en totes les entrevistes afirma que és només per ajudar les persones que ho necessiten, com les persones paralítiques. Aquest sistema és tan de fiar o es camufla una altra cosa en aquesta eina? O és un sistema per poder controlar els clients que la porten? Tot això li preguntarem a la senyora Montserrat López. Més d'un creu que no és fiable per moltes raons.
Jo només donaré el meu punt de vista. El xip em recorda el panòptic, o més bé dit, a la vigilància líquida. En què consisteix? Més que una cosa física, que ho era, en l'actualitat es basa en un concepte. Què en penses?
Ara que ho dius, tens tota la raó. El panòptic, inicialment, era una presó en la qual els presoners no sabien quan estaven sent vigilats. Això els feia estar en un estat de vigilància constant, però la vigilància líquida és un concepte del panòptic passat a la modernitat, amb les xarxes socials i el mòbil.
Teniu tota la raó. Per això, crec que molta gent estaria interessada en comprar el xip. Crec que podria arribar a ser la següent fase de vigilància i control. Ara, el 2020, el panorama de tothom portant un xip al cap controlant-los és molt difícil d'imaginar, però cada dia estem més a prop d'aquest moment. El pitjor és que confiem en la persona o ordinador que hi ha a l'altre costat de la pantalla.
Però això és només una teoria, i Elon Musk podria estar dient la veritat. Després de la pausa, us presentarem a la Montserrat.
Bon dia, Montserrat. És un plaer tenir-te aquí avui amb nosaltres.
Bon dia. El plaer és meu. Quines ganes de començar.
Hola, Montserrat. Com ja m'he explicat abans, tu treballes com a directora de desenvolupament del xip.
Sí, És un equip de 5 persones especialitzades en el tema.
Algunes persones creuen que aquest invent podria tenir una finalitat diferent del que els experts afirmen. Què en penses tu de l'invent? Sigues sincera. Creus que es podria tornar en contra nostra?
Doncs crec que és un projecte molt estudiat, és a dir, que té poques possibilitats de fallar o d'acabar sent un enemic dels humans, com molta gent diu. Simplement confio en el meu treball i en el del meu equip. I si es gira en contra nostra, serà per culpa de com l'utilitza el client.
Em sembla just. Quan creus que podries començar a vendre?
Tenim esperances que surti d'aquí 2 o 3 anys.
Uau, falta poquíssim perquè surti aquest invent que podria canviar la nostra visió del món. Creus que podria arribar a ser necessari per viure modernament? Com per exemple ara el mòbil?
Sí, ja que és un xip molt útil, però tot depèn de la confiança que mostra el client. Com que és un xip que està en els teixits del cap, es pot controlar amb els pensaments. Llavors, és molt més còmode que el mòbil. Es podria utilitzar per detectar malalties cognitives o escoltar música directament des del nostre cervell.
Amb tots aquests avanços, penses que podríem estar a prop d'una invasió dels robots?
És una pregunta una mica problemàtica. Doncs crec que si l'ús que se'n fa és correcte, estem a anys llums de la invasió dels robots.
Llavors, si hi ha una invasió dels robots, seria culpa dels clients.
No, no em refereixo.
És broma, dona.
Després d'aquesta brometa, tornem al seriós. L'última pregunta de l'entrevista. Creus que hi ha alguna similitud amb el panòptic?
Per alguns podria ser. Sí que veig algunes similituds, però no serà tan exagerat. Recordem que amb un ús responsable és un invent segur.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, Montserrat. Desitgem veure't aviat.
Gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer.
Amb això ens acomiadem. Fins a la propera Ciència Radieros!
Ara us deixem amb la Càtia, la Berta i la Celeste, que ens presentaran l'energia en el futur.
Planète Radio. Le beau temps version musique.
Planeta Ràdio, info i música cada dia.
Són les 10 del matí a Planeta Ràdio. Bon dia a tots i a totes. Estem aquí a Planeta Ràdio un dia més amb la Celeste. Bon dia, Celeste.
Hola, Kenya.
I avui tenim una invitada especial amb nosaltres. I és la Kátia, directora en el projecte ITER.
Bon dia, Catalunya.
Avui parlarem d'aquest projecte, que és l'energia del futur.
Es tracta de la fusió nuclear, a no confondre amb la fissió nuclear.
Com ens estava dient la Kenya, ara parlarem d'una nova energia, el projecte ITER. Començarem per un primer punt. Què és? Kátia, si us plau, ens pots explicar d'on ve l'acrònim ITER?
El nom ITER ve originalment de l'anglès, que significa International Thermonuclear Experimental Reactor.
M'agradaria que m'expliquessis una cosa. En llatí, ITER també significa camí, no?
Exacte. Els participants dels primers estudis han escollit aquest acrònim per expressar el seu desig de veure el món col·laborar per trobar una nova forma d'energia.
Una idea utòpica però possible. I què és ITER exactament?
És un projecte internacional de construcció d'un reactor de fusió nuclear a gran escala, que permetria generar 500 megawatts de potència. No els hem de confondre amb els actuals reactors de fissió. Simplement dit, en aquest projecte intentarem copiar el nostre sol i disminuir la seva talla perquè entri en un espai molt petit.
Ens has parlat de fusió nuclear i de la fissió, però què significa això?
Tant la fissió com la fusió nuclear són reaccions nuclears que alliberen l'energia emmagatzemada en un nucli d'un àtom. Però hi ha importants diferències entre les dues. La fissió nuclear és la separació d'un nucli gran en nuclis més petits, mentre que la fusió nuclear és la combinació de nuclis lleugers per crear-ne un més gran i pesat.
I qui participa a ITER? Vull dir, quins països?
ITER és un projecte internacional que vol dir que molts països hi participen, com la Xina, el Japó, Rússia, els Estats Units, països europeus com Itàlia i més.
Aquest projecte on es situa? A quin lloc s'està creant ITER?
Està a França, en Provença, molt a prop d'Aix-en-Provence.
Per què servirà aquesta nova energia?
Aquesta nova energia no és exactament nova. En Anglaterra han fet això mateix, però en una escala més petita. Cosa que ens ha servit de model per a ITER. ITER no farà res, solament és una prova, però el pròxim reactor nuclear servirà per tenir una energia renovable i no contaminant.
I aquest projecte, per quan penseu que s'acabarà?
Tenim la data fixada al 2025, però els treballadors del projecte creuen que serà més tard.
Una petita pregunta. Realment surt rendible l'energia ITER?
El cost del projecte ITER està repartit entre 7 membres de l'organització internacional ITER. El cost del projecte està calculat a 13.000 milions d'euros.
I tots hem sentit parlar de Txernòbil. Vosaltres creieu que ens pot passar el mateix amb ITER? Perquè si passa el mateix, els danys seran enormes i el projecte no surt gaire rendible.
Molt bona pregunta, però normalment no pot passar la mateixa cosa perquè Txernòbil eren reactors nuclears basats en la fissió. Ja ho hem parlat d'això, però no n'hi ha riscos perquè ITER està basat en la fusió, que és molt més segur.
I per què ens servirà a nosaltres ITER? Quin és l'interès?
ITER, com ja ho hem dit, serà un projecte de reactors nuclears que possiblement pot revolucionar el món gràcies a la seva energia quasi infinita i neta. Pot reemplaçar les centrals nuclears que contaminen el món.
Així s'acaba el nostre programa d'avui sobre el projecte ITER, l'energia del futur. Moltes gràcies, esperem que us hagi agradat i molt bon dia a tots i totes les nostres oients!